tanquem record. Benvinguts, amics oients de Ràdio Estel. Pere Casaldàliga ha mort. Amb aquest motiu, comencem ara un programa especial en què volem recordar les dimensions més importants d'una vida dedicada a causes justes, les que representen les persones desposseïdes de les seves terres a l'Amazònia brasilera i en moltes altres zones d'Amèrica Llatina i del món. El bisbe català, bon amic de moltes persones creients i homes i dones de bona voluntat, deixa la gran petjada de més de 90 anys de camí arrelat en el donar als altres per trobar la plenitud. Pere Casaldàliga, des de São Félix do Araguaia, des de la seva catalanitat, però sobretot des del cor de cristià compromès i de personalitat generosa, ens ha deixat per tornar a la casa del pare, per deixar-nos en el silenci ja molt present, per cert, els últims anys de la seva vida a causa del Parkinson i pel deteriorament físic natural, tot un estil i tota una pràctica de l'amor. Avui el recordem. Que des del cel ens ajudi aquest pastor i germà exemplar, Pere Casaldàliga, que descansi en pau.
Penso que no sóc un rebel sense causa. Si tinc alguna cosa de rebeldia, és per la mateixa causa del regne, per l'Evangeli. Voldria, amb la meva petita contribució, que l'Església l'anunciés un testimoni clar, coherent, actual, històric. Em sembla que és una rebeldia acceptable, oi? Entre tots ho farem tot i l'Esperit de Déu sap bufar llarg en totes les circumstàncies. Ell també és el primer gran rebel que trontolla els egoismes, les estructures, les limitacions humanes. És bo que de tant en tant ens deixem emportar per aquesta bufada de l'esperit.
Així es definia ell mateix, Pere Casaldàliga, l'any 1988, quan acabava de completar l'única visita ad limina al Vaticà, l'única vegada que des de la seva missió al Brasil va abandonar el que ell qualifica de la seva nova terra. Comencem aquest programa especial que fem possible el Toni Huguet i tot l'equip tècnic de Ràdio Estel a les vies de so, la Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i les veus de Borja de María, Joan Trias, Olga Vallejo, Bet Verdagí i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem amb tots vosaltres aquest petit homenatge a Pere Casaldàliga.
Programa especial dedicat al bisbe Pere Casaldàliga. Una vida basada en l'ajuda als necessitats.
Pere Casaldàliga i Pla va néixer a Balsareny, al Bages, el 16 de febrer de 1928. La seva vocació i dedicació ha estat la de religiós missioner del Cor de Maria, claretià, i també escriptor i poeta. Ha viscut bona part dels seus més de 90 anys al Brasil, país on ha estat bisbe de la prelatura territorial de São Félix do Araguaia, a l'estat del Mato Grosso. S'ha vinculat des dels seus inicis a la teologia de l'alliberament i se'l considera un defensor dels drets dels més desfavorits. Casaldàliga, fill d'una família tradicional, va estudiar a la Gleva, a les Masies de Voltregà, i després es va traslladar a Vic per formar-se al seminari. El 31 de maig de 1952 va ser ordenat sacerdot a Barcelona, concretament a Montjuïc, durant el Congrés Eucarístic Internacional, i es va unir als claretians. Pere Casaldàliga va dur a terme la seva tasca de sacerdot a Sabadell, Barcelona, Barbastre i Madrid. Des del 1968 ha viscut sempre al Brasil, primer com a fundador d'una missió claretiana al Mato Grosso. Després, el 27 d'abril de 1970, va ser nomenat administrador apostòlic de la prelatura i el 23 d'octubre de l'any següent bisbe titular d'Altava i prelat de São Félix do Araguaia, on ha estat en missions episcopals durant 40 anys. En complir 75, el casal d'Àliga se li va recordar des del Vaticà que, com tots els bisbes en arribar a aquesta edat, havia de presentar la seva renúncia al papa. El religiós, un cop avisat que seria rellevat, va decidir quedar-se a la diòcesi que havia presidit durant més de 35 anys i va reclamar la participació de la comunitat a l'elecció del seu successor, tot i que la Santa Seu li va recomanar abandonar el país. El 2 de febrer de 2005 es va nomenar el seu successor, però ha continuat treballant-hi des d'aleshores amb els indígenes i camperols, amb els desposeïts de les terres a causa de les injustícies comeses per homes poderosos i grans terratinents. Aquest ha estat, de fet, la gran raó de ser de la seva missió pastoral i social.
Comunió i comunicació van ser també dos dels eixos en la vida de Pere Casaldàliga. Malgrat que el seu estil no despertava unanimitat en l'Església, sí que era molt ben vist en el món. És per això que ell buscava sempre els ponts, malgrat la defensa ferma de la seva manera de ser.
El papa em deia, insistia, que l'Església és important la comunió i la comunicació. Jo penso que quanta més comunicació d'un cantó i de l'altre, més comunió hi pot haver.
Donar-ho tot per trobar la plenitud.
La seva denúncia pública dels grans terratinents, els quals culpa de la misèria local, li ha comportat amenaces de mort en diverses ocasions. De fet, dos col·laboradors seus, el pare Josimo i el sacerdot João Bosco, van ser assassinats i són recordats amb emoció en els rumiatges que es fan a la zona. Pere Casaldàliga ha destacat per la seva posició en defensa dels pobles que la teologia de l'alliberament rebutja qualificar de pobres per dir que són empobrits, ja que han estat explotats pels països rics. Els problemes del bisbe Casaldàliga amb el Vaticà van començar amb l'arribada de Joan Pau II, el 1978. Fins aquell moment havia comptat amb tot el suport de Pau VI. Malgrat les dificultats del pontificat de Carol Wojtyla, el prelat català va saber mantenir el diàleg i va trobar també espais de comprensió i d'elogi a la seva tasca social des de la Santa Seu, sobretot després de la seva participació amb els bisbes del Brasil en una de les visites ad limina a Roma. L'any 2006, la Generalitat va concedir a Pere Casaldàliga el Premi Internacional Catalunya en la seva 18a edició, per la seva meritòria tasca entre els més desvalguts, en especial els indígenes i camperols sense terra, amb els quals ha col·laborat en la transformació socioeconòmica del Mato Grosso brasiler. El lliurament es va fer a São Félix do Araguaia, amb la presència de l'aleshores president català Pasqual Maragall. A més, el 1997 va rebre el Premi per la Pau de l'Associació per les Nacions Unides a Espanya, i el 2007 se li va fer una exposició commemorativa al Palau Robert de Barcelona. Ha publicat obres tant en català com en castellà i portuguès, entre les quals destaquen Jo creo en la justícia i en l'esperança, de l'any 1975, Pere Llibertat, de 1978, Airada Esperança, també del 1978, Cartas a mis amigos, publicada al 1992, Sonetos neobíblicos, precisamente, al 1996, i Evangelio y revolución y Amerindia, morte e vida, de l'any 2000. El 2013 es va estrenar una minissèrie amb la participació de TV3 sobre la seva vida, titulada Descalç sobre la Terra Vermella, una producció que està basada en el llibre del mateix nom, escrit per Francesc Escribano. L'abat de Montserrat, Josep Maria Soler i Canals, també va publicar una biografia il·lustrada en forma de conte per nens.
Malgrat la contraposició històrica entre Pau VI, més proper, segons les consideracions, a Pere Casaldàliga, i Joan Pau II, amb qui va tenir més problemes, Casaldàliga explica que la seva trobada amb el pontífex polonès no va ser precisament d'enfrontament.
És significatiu que el papa insistís, però més d'una vegada, que l'Església ha d'assumir la problemàtica social, perquè, deia ell, són problemes humans. Va reconèixer repetidament la situació d'injustícia que viu el Brasil i, podia dir, lògicament, Amèrica Llatina, el tercer món. Vam parlar de la seva última encíclica. Jo li vaig dir que molts a l'Església i fora la creiem precisa i lúcida. I ell, satisfet, va dir, fins i tot la reconeixen com la carta encíclica del tercer món. Vam parlar també de la pastoral, del treball que fem a Sant Fèlix. Em sembla que va ser una trobada cordial i estimulant i comprensiva de la nostra realitat i del posicionament pastoral que nosaltres prenem.
Reflexions que ens diuen molt.
Recollim tot seguit algunes de les frases i reflexions més significatives de Pere Casaldàliga. Si no hi ha causes grans, la vida no té sentit. La paraula radicalitat prové d'arrel i jo sento amb més força les meves arrels. El fet de ser català m'ha tornat més sensible al problema de la llengua i la identitat dels indis i m'ha ajudat a no caure en l'imperialisme cultural. El consumisme està consumint les persones. Un poble només és lliure quan és independent, autònom, sobirà. El capitalisme, per definició, és lucre acumulat, és privilegi del capital, és exclusió de la majoria. El gran atemptat diari és la fam al món. La majoria de la humanitat avui dia sobreviu en comptes de viure. On no hi ha llibertat, no hi pot haver justícia. Sigueu lúcids, sigueu ferms, estigueu units, respongueu a la persecució amb esperança, respongueu a la por amb unió. Són aquestes algunes frases de Pere Casaldàliga. En recollim en els propers instants algunes més, però abans recordem què deia el bisbe Pere sobre aquella teologia de l'autèntic alliberament que ell considerava la recerca de Déu per al món d'avui.
La teologia de l'alliberament, com ja ho diu la mateixa paraula, és teologia. Pensa el misteri de Déu, sistematitza el misteri de Déu, la revelació cristiana, i accentua en aquesta revelació l'aspecte d'alliberament total que la mateixa Bíblia, l'Antic, el Nou Testament, Déu en l'Antic Testament i Jesús amb la seva paraula, amb la seva actuació, amb la seva vida, amb la seva mort i amb la seva resurrecció ens han ensenyat. Sant Pau deia que ell, Jesús, ens ha fet lliures perquè visquem lliurement. Nosaltres vivim en un continent d'esclavatge. Hem d'accentuar l'aspecte de l'alliberament total que la nostra fe ens anuncia i ens propicia.
Seguim recollint encara algunes frases més del bisbe Pere Casaldàliga. El que dono i no pas el que tinc és el que em fa. Com més dono, més tinc perquè sóc més. Com més tinc i dono menys, tinc menys perquè sóc menys. Els valents són aquells que vencen la molta o poca por que tenen. En amor, en fe i en revolució no és possible la neutralitat. L'expressió no violència no ha de ser sinònim de passivitat. Si veus infelicitat, és difícil sentir-te plenament feliç, però si mires de ser solidari i senzill, hi ha una mena de felicitat de fons que es manté. La causa indígena m'ha fet més català. Les tribus prohibides m'han ajudat a retrobar la meva sempre maltractada tribu. Només aquell qui s'aventura es pot equivocar. Em sembla que la bellesa és una mena de sagrament, tot i que perdis oïda i sents més perquè escoltes la vida, no pas els sorolls, i compares, saps relativitzar més. A la llum de la mort, la vida adquireix un pes específic, més definitiu. La lluita per la terra ha estat la lluita llatinoamericana. Tota acumulació comporta exclusió. Jo sóc jo i les meves causes, i les meves causes valen més que la meva vida. No acceptem la fatalitat del sistema capitalista neoliberal que ens imposen, que redueix la vida a un mercat. La ciència, la tècnica i el progrés només són dignes del nostre pensament i les nostres mans si ens humanitzen més. La tasca primordial i comuna d'humanitzar la humanitat es fa practicant la proximitat. No n'hi ha prou de ser creient, també s'ha de ser creïble. I al final del camí em diran: has viscut? Has estimat? I jo, sense dir res, obriré el cor ple de noms. Fins aquí les frases més significatives de la vida de Pere Casaldàliga que ens acaba de deixar. El 2018, coincidint amb el 90è aniversari de Pere Casaldàliga, es van complir també 50 anys de la seva arribada al Mato Grosso, al Brasil, on es va instal·lar amb 40 anys i d'on ja no es va arribar a moure mai més. Malgrat el Parkinson d'aquests últims anys, malgrat les dificultats de parla i de moviments, el bisbe Pere Casaldàliga ha continuat irradiant fins al final de la seva vida el seu missatge de justícia i de concòrdia, alhora que ha seguit al peu del canó de la seva lluita en favor dels més desfavorits. Ha estat i seguirà sent sempre la veu dels pobres.
L'interès, la cobissa i la protecció oficial d'aquestes hisendes latifundis entren en conflicte amb la terra, amb els drets dels indígenes, dels camperols. I és evident que nosaltres, com a Església, i concretament el bisbe, hem de ser al mig. La nostra paraula, la nostra solidaritat, la nostra acció. Jo he dit moltes vegades, i recordo en aquests moments, la paraula del mateix màrtir nostre de l'Amèrica Llatina, el senyor Romero. Una església d'un poble perseguit, d'un poble màrtir, prohibit, necessàriament ha de ser una església també perseguida. D'altra manera, cert que no seria una església coherent.
Eren paraules de Pere Casaldàliga referint-se a La veu del sense veu, Òscar Arnulfo Romero. D'aquesta manera exaltava el martiri, no necessàriament, deia ell, dels homes i dones que han rebut el reconeixement de la beatificació i la canonització, sinó el del dia a dia de nombrosos cristians i cristianes i homes i dones de bona voluntat que ajuden els altres, els més necessitats.
Pere Casaldàliga, sempre molt present a Catalunya. L'Associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga va néixer l'any 1989 amb la intenció de promoure la candidatura del bisbe Pere al Premi Nobel de la Pau de 1992. Com que aquell any es va reconèixer igualment la causa indígena amb el Nobel per a Rigoberta Menchú, els promotors de l'entitat van seguir treballant per donar a conèixer les causes del bisbe Pere, que també les han fet seves. El secretariat es reuneix habitualment el segon i quart dijous de cada mes, de 6 de la tarda a 8 del vespre, als locals de Justícia i Pau, al carrer Roger de Llúria 126, tercer primera, de Barcelona.
Entre els anys 1989 i 1992, l'Associació Araguaia va realitzar diferents trobades, xerrades i altres activitats per a donar a conèixer la figura de Pere Casaldàliga i per recollir signatures per a la candidatura. Tota la càrrega de simbolismes que s'havia donat al voltant del 5è centenari del descobriment d'Amèrica va semblar també propícia per a la candidatura al Nobel per al bisbe Pere i les seves causes, una aspiració presentada per Adolfo Pérez Esquivel. Quan el 1992 van concedir el Premi Nobel de la Pau a Rigoberta Menchú, es va considerar que les causes per les que l'entitat demanava el Nobel per a Casaldàliga estaven molt ben representades, fet que va provocar el final de la campanya. Després del 1992, l'associació va continuar amb la tasca de divulgar les causes del bisbe Pere com a amics del bisbe Pere Casaldàliga, per obrir camins de conscienciació, cooperació i solidaritat amb el Brasil, l'Amèrica Llatina i el mal anomenat Tercer Món. Posteriorment, el 1999, es va canviar el nom pel d'Associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga, a petició del bisbe Pere, que hi veia en el nom anterior un personalisme excessiu, i l'entitat ha continuat fins ara, any rere any, organitzant campanyes de reflexió i sensibilització, com també difonent el missatge de solidaritat amb les causes del prelat català. L'Associació Araguaia realitza normalment, entre el febrer i l'abril de cada any, una campanya de sensibilització sobre algun tema o causa concreta del Brasil o de l'Amèrica Llatina en general, una temàtica que ajudi a conèixer de més de prop aquella realitat, més enllà dels silencis i tòpics a què estem sovint sotmesos. L'entitat publica cada 3 mesos una carta circular amb notícies sobre les causes del bisbe Pere Casaldàliga, els resums de les trobades anuals i altres materials de fons que es consideren interessants. D'altra banda, manté contactes amb organitzacions de base llatinoamericanes per donar suport a les seves lluites pels drets humans, per una alternativa política, econòmica i social que permeti una vida digna a les majories empobrides d'aquella zona del món. També vol facilitar els materials i informacions que aquestes organitzacions enviïn a altres entitats i ONGs del nostre país per buscar una cooperació més àmplia. A més, Araguaia dona suport a associacions de casa nostra que tenen objectius similars, amb implicació directa o col·laboració ocasional.
Per al bisbe Pere Casaldàliga eren molt importants les bases d'una església oberta al món i que, sobretot, fes seves les causes dels més pobres, dels desposseïts de les terres.
Les nostres comunitats eclesials de base, milers, el Brasil, l'Amèrica Llatina, en certs sectors de l'Església, són menys compreses que certs moviments neoconservadors que no són tant del poble, són fonamentalment d'una classe mitja.
Programa especial dedicat al bisbe Pere Casaldàliga.
Voldria tots els catalans, i més els catalans cristians, que ho siguin de debò. Com ja he dit altres vegades, mentre enfonsem l'arrel, Camperola, la muntanya, els camps de Catalunya, mirem també d'obrir les veles al mar amb una gran solidaritat amb tots els pobles, amb totes les esglésies. Una abraçada a tots i el meu agraïment per l'amistat, per la solidaritat, que aquests dies he sentit d'una manera molt efectiva, molt pregona.
Així saludava Pere Casaldàliga, ara fa tot just poc més de 30 anys, als catalans. Però segur que ho fa durant tota la seva vida i per sempre. Des del cel ens ajudarà. Recordem que Pere Casaldàliga ens ha deixat, i amb aquest motiu hem fet un programa especial en què hem recordat les dimensions més importants d'una vida dedicada a causes justes, les que representen les persones desposseïdes de les seves terres a l'Amazònia brasilera i en moltes altres zones de l'Amèrica Llatina. El bisbe català, bon amic de moltes persones creients i homes i dones de bona voluntat, deixa la gran petjada de més de 90 anys de camí arrelat en el donar als altres per trobar la plenitud. Que descansi en pau, Pere Casaldàliga, des de Ràdio Estel. Evidentment, seguirem recordant-lo en altres moments de la nostra programació. Fins aquí aquest especial que hem fet possible el Toni Huguet i el Jordi Carretero a les vies de so, la Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i les veus de Borja de Maria, Joan Trias, Olga Vallejo, Bet Verdagí i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, a les 10 del matí, Grans Històries, un diàleg entre grans i petits de la mà de la Fundació Roca i Pi. Grans Històries a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, a les 10 del matí.
Un estiu únic a Ràdio Estel. Segueix-li el ritme. Tot seguit comença una nova edició de la Cantata del Diumenge. Un recorregut al llarg de tots els diumenges festius de l'any litúrgic a través de les cantates d'església de Johann Sebastian Bach. Un programa conduït per Josep Miquel Serra.
Salutacions, estimats amics, i benvinguts a una nova edició de la Cantata del Diumenge. Continuem circulant pels calors de l'estiu i transitant pel llarg cicle de la Trinitat que ens ha de portar fins a l'època de l'Advent. Hem arribat ja al novè diumenge després de la Trinitat, segons l'Església Luterana de Temps de Bach. Una festivitat per la qual s'han conservat tres cantates, les números 105, 94 i 168. I serà aquesta darrera la que sentirem avui, la cantata número 168, la cantata titulada Tu Errechnung Donner Wort, passa comptes, paraula tronant. Cantata que fou estrenada a Leipzig el dia 29 de juliol de l'any 1725. Són tres les cantates que el català ha conservat per aquesta festivitat que celebrem avui, el novè diumenge després de la Trinitat. Són les números 105 de l'any 1723, la número 94 de l'any següent, 1724, i la número 168, la que sentirem avui, que va ser estrenada a Leipzig el dia 29 de juliol de l'any 1725. És, per tant, una cantata del tercer any de Bach com a cantor de l'Església de Sant Tomàs de Leipzig, tot i que aquesta cantata podria haver tingut una primera versió de l'època de Weimar, aquell cicle primigeni de cantates que Bach va escriure entre els anys 1714 i 1716. El fet de que el llibretista d'aquesta cantata número 168 sigui Salomo Frank, llibretista habitual de les cantates d'aquell primigeni cicle de Weimar, i també la mateixa concepció musical de l'obra, molt semblant a les cantates d'aquella època de Weimar, sustenten la tesi de que aquesta cantata seria una revisió d'una obra escrita molts anys abans. Sigui com sigui, la cantata va ser executada el dia 29 de juliol de 1725 i s'inspira en l'Evangeli del dia, el fragment de l'Evangeli de Sant Lluc en el qual es presenta la paràbola de l'administrador infidel que, en ser descobert pel seu amo, perdona part del deute als seus deutors per tal que aquests l'ajudin quan el seu amo el despatxi. El llibretista Salomó Franck reflexiona sobre l'abandó de tot allò material i de la única importància dels aspectes espirituals quan arribi el moment de presentar-nos davant Déu per rendir comptes dels nostres actes en vida. Passar comptes. Aquest és el concepte que inspira tota la cantata, ja des del primer moviment, l'ària que li dona nom. Tu errechnung doner wort. Passa comptes, paraula tronant que esberla les roques i em glaça la sang. Passa comptes, ànima ja, de seguida. Ai, las, a Déu li hauràs de tornar els teus dons, l'amor i la vida. Passa comptes, paraula tronant. Aquest és el text íntegre de l'ària per baix que obre la cantata, segurament el seu moviment més destacat. Es tracta d'una ària realment extraordinària, una ària de gran expressivitat i imatges sonores realment brillants que s'adiuen a la perfecció amb el text. Paraula tronant que esberla les roques i glaça la sang. Entremig de la música d'aquesta ària destacarà un tremolós tema del baix continu que serà posteriorment encomanat a la veu del baix. Segons alguns estudiosos com Alfred Dürr, aquest agitat tema del baix continu és l'autèntic nucli temàtic de tota la peça. Sobre ell, els trepidants acords pendulants de les cordes altes crearan un clima d'autèntica crispació. La cadència final a l'uníson i de conclusió abrupta vol simbolitzar la congelació sobtada de la sang de què ens parla el text. Immediatament a continuació d'aquesta ària inicial, que, com dèiem, segurament és el moviment més destacat de tota la cantata, trobarem un recitatiu per tenor. Només són que vents impropis els que jo tinc en aquest món. En aquest recitatiu el tenor estarà acompanyat de dos oboès d'amore i del baix continu. Aquest recitatiu donarà pas al tercer moviment de la cantata, una ària també per tenor. Capital und Interessen. El capital, fins i tot els interessos, els meus comptes minsos o plens, caldrà que un dia siguin saldats. Com veiem, apareix de nou el concepte de la rendició de comptes que inspira tota la cantata. Serà aquesta una pausada i elaborada ària a càrrec dels oboès d'amore. La segona secció de l'ària arrencarà amb una vocalització de 27 notes sobre la paraula ales. Tot. El següent moviment de la cantata serà un recitatiu per baix. Tot i això, cor commogut, viu i no et desanimis. Ves-te'n somrient al tribunal, i si la teva consciència et condemna, tu no cal que diguis res, només mira al fiançador, aquell qui satisfà tots els deutes. De nou, els conceptes monetaris i les al·lusions a la rendició de comptes. Aquest recitatiu donarà pas al penúltim moviment de la cantata, un duet per soprano i contratenor titulat Herz zerreiß der Mammons Kette. Desfes-me, o cor, les cadenes del diner. Escampeu, mans, els béns enfora. En aquest duet, únicament el baix continu acompanyarà els dos cantants en un moviment que, si bé serà pausat, evolucionarà a un ritme de salts o batzegades. La cantata conclourà amb la coral final, Stark mich mit deinem Freudengeist, que el teu esperit joiós em reforci, que, per les teves ferides, em curi, rinta'm amb la suor de la teva agonia quan arribi la meva hora darrera. Una coral de Bartholomaus Ringwald de l'any 1588. Com hem dit al principi, el llibret de la cantata és obra de Salomó Franck, llibretista habitual de les cantates de Bach de l'època de Weimar, tot i que, pel que sabem, aquesta cantata va ser estrenada a Leipzig el 29 de juliol de 1725. Sentim-la ja, doncs, aquesta cantata número 168. Els intèrprets en seran Helmut Wittek, soprano, Christian Himmler, alt, Kurt Ekilutz, tenor, Robert Hall, baix, el cor jove de Tils i el Concertus Musicus de Viena, tots ells sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt.
Es ist bezahlt und völlig abgeführt, was du, o Mensch, in Rechnung schuldig blieben, des Lammes Blut, o großes Leben, hat deine Schuld durchstrichen und dich mit Gott verglichen. Es ist bezahlt, du bist quittiert, indessen, weil du weißt, dass du Haushalter seist, so sei bemüht und unvergessen, den Mammon klüglich anzuwenden,
den Armen wohl zu tun. So wirst du, wenn sich Zeit und Leben enden, in Himmels Mitten sicher
I amb aquesta coral conclou la cantata d'avui, la cantata número 168, Tu Errechnung Donner Wort, Passa comptes, paraula, tronant, una cantata que ha servit per celebrar la festivitat que avui ens ocupa, el novè diumenge després de la Trinitat. Una cantata que hem sentit en un enregistrament a càrrec del soprano Helmut Wittek, del contratenor Christian Himmler, del tenor Kurt Ekilutz, del baix Robert Hall i del cor jove de Tüls, el Concertus Musicus de Viena i la direcció de Nikolaus Harnoncourt. Una cantata de curta durada, per la qual cosa avui podrem sentir una peça instrumental de Bach, concretament dues peces per a orgue, els moviments primer i tercer de la sonata en trio en mi major Bach Werke Verscheisnis 525. Sens dubte, una de les pàgines més glorioses escrites mai per l'orgue, el rei dels instruments. Serà l'organista Kei Johansen qui, des d'ara mateix, ens deleitarà amb aquestes dues delicioses peces. Mm-hmm. pianista Kay Johansen ens acaba d'interpretar aquests deliciosos moviments primer i tercer de la sonata en trio en mi major Bachwerke Verscheisnig 525 per a orga, sense cap mena de dubte una de les pàgines més glorioses escrites mai pel rei dels instruments. Una obra per a orga de Johann Sebastian Bach que hem pogut sentir avui, dia 9è després de la Trinitat, una festivitat per la qual s'han conservat tres cantates, les números 105 de l'any 1723, la número 94 de l'any 1724 i la número 168, la que hem pogut sentir avui, la cantata que fou estrenada a Leipzig el dia 29 de juliol de l'any 1725. Una cantata que, per la seva curta durada, ens ha permès gaudir d'aquests dos fantàstics moviments de la sonata en trio en mi major 525 del catàleg Schmieder de Bach, una sensacional obra per a orga. Estimats amics, esperem, com sempre, que us hagi agradat la cantata que hem sentit avui i que torneu a repetir d'aquí a 7 dies, ja en el 10è diumenge després de la Trinitat, sempre segons l'Església Luterana de temps de Bach. Fins llavors, estimats amics, que acabeu de passar un bon diumenge i una bona setmana. Podreu trobar la traducció íntegra al català de les obres que acabem de sentir a catabach.com, la pàgina en català de Johann Sebastian Bach.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà. I tot aquell qui viu i creu en mi, no morirà mai més.
Joan 11, 25-26.